Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia, moment que comencem aquesta hora del vermut, darrera hora del vermut del mes de març, ja que la setmana vinent, degut a la festivitat de Setmana Santa, no hi se celebrarà la programació habitual de Ràdio Falset, fet que inclou que aquesta sigui la darrera tertúlia del mes de març. Tot i així, i sobretot per aquest motiu, permeteu-me que comenci la tertúlia una mica diferent. És anunciant que, com ja va passar la setmana passada, tenim un parell d'entrades pel cinema, pel cicle de cinema infantil en català que se celebra a l'Artesana. Avui tenim entrades per la pel·lícula Les aventures de Tadeu Jones, que es passarà la setmana vinent, el diumenge. Però com que no hi som, la setmana vinent, aquesta hora del vermut, repeteixo, no hi és, avui els nens, nenes que vulguin una entrada per anar a veure aquesta pel·lícula, Les aventures de Tadeu Jones, recordo, tres Goyes, dos Gaudís i tot un espectacle visual pel que sembla, ens agradaria que ens truquéssiu. Tenim un parell d'entrades que regala l'Ajuntament de Falset. Els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Una parella d'entrades per anar a veure Les aventures de Tadeu Jones. Una vegada fet aquest anunci i esperant doncs que ens truqueu, comencem aquesta tertúlia avui doncs amb ganes de parlar d'un informe que es va presentar a començaments d'aquest mes i que és relatiu a la situació econòmica de les comarques de la demarcació de Tarragona. Abans de presentar-los als tertulians, sembla doncs que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem? Hola. Amb qui parlem?
Que me dic Quim.
Hola, Quim. Què vols, una entrada per anar a veure el Tadeu Jones la setmana que ve?
Sí.
Doncs venga, la vas a buscar la setmana vinent, passes per taquilla i dius que vas trucar a l'hora del vermut. Vale?
Vale.
Quim, quants anys tens, per curiositat?
4.
Ah, vale, doncs. Prenc nota, eh? Pensa ja la setmana que ve.
Sí.
I ja m'explicaràs què t'ha semblat, eh? Vale?
Vale.
Vinga, Quim. Gràcies. Bueno, ja hem rebut la primera trucada i ja tenim la primera entrada. Encara ens en queda una i ja ho anirem repetint al llarg d'aquesta hora del vermut. Reprenga el fil, que és el que passa a vegades. Avui volem parlar de la situació econòmica de la nostra comarca, marcada, com no, en la de la nostra demarcació. I ho fem amb la base d'un informe que es va publicar a començaments d'aquest mes, un informe de conjuntura que cada 3 mesos aproximadament treuen les cambres de comerç i que realitzen des de la Universitat Rovira i Virgili. Per parlar una mica d'aquest informe i sobretot de la part que ens toca, de la part que es fa menció al Priorat, tinc avui, com sempre, la Rosa Garal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Agustí Massip.
Bon dia.
L'Enric Calvó.
Bon dia.
I el Ramon Aleu.
Bon dia.
Senyors, senyora, audiència, en aquest informe normalment es parla de sectors, però en aquest cas, al tractar-se de l'últim informe de l'any 2012, també es fa una mica de mirada comarcal, perdó, i en el cas del Priorat, llegeixo. S'han iniciat 7 habitatges enfront dels 2 de l'exercici interior. L'increment en termes relatius és impactant, és del 250%, però el nombre absolut ens indica la crisi que experimenta la construcció a la zona. El nombre de persones inscrites a la Seguretat Social i als centres de cotització han experimentat una continuada disminució al llarg de l'exercici de 2012 en relació amb l'any anterior. La comarca perd població de manera creixent en els 2 darrers anys i després d'un lleuger augment a partir de 2008 en què arriba a superar els 10.000 habitants, ara torna a estar per sota d'aquesta xifra. Senyors, senyores, senyora?
Parlin els senyors primer.
Valoració del panorama que ens descriu l'informe de la cambra. No es vegin passant la pilota, que vull sentir la veu de tots. I també dels de casa, perquè tenim una entrada per a aquells nens i nenes que ens truquin per l'entrada de Tadeu Jones, però també volem sentir aquells ja una miqueta més grans que ens diguin com veuen i com viuen la situació actual, tenint en compte les dades que han posat damunt de la taula.
Jo crec que aquest informe correspon bastant a la realitat. Sempre ha sigut així, és a dir, els economistes, si no vaig mal entès, l'Agustí Segarra i el Quim Margalef són els directors d'aquests estudis periòdics que es van fent. És un assumpte que porten conegut i que van dient com evoluciona. I a més, les previsions que fan per a l'any 2013, la presentació de l'informe, el que van vindre a dir és que voldrien no haver-lo de modificar perquè pot anar pitjor de la previsió que van fer. Bueno, això és així. No coneixeu, és no voler-ho conèixer, és una realitat. Per tant, l'informe no ve més que a reflexar la realitat. Les càmeres de comerç mai han volgut demanar un informe de què caldria fer. No ho han volgut fer mai. I segurament que és el debat que valdria la pena fer. I no sé si hi ha massa gent que tingui idees amb això, però que reconèixer que aquest informe és objectiu em sembla que no es pot discutir, des del meu punt de vista.
Enric?
A veure, l'informe aquest, a veure, jo la veritat és que sempre me l'he mirat una mica parcialment, perquè com una de les variables que utilitza és el factor construcció, i el factor construcció tots sabem que en els darrers 25 anys no ha incidit d'una manera directa en l'àmbit de la nostra comarca, o sigui, no ha agafat mai una preponderància que el passés per davant d'altres sectors, doncs una mica, clar, quan fas aquestes comparances, sector, no sé què. En canvi, sí que, a veure, penso que hi ha un tema que destaca aquest informe que és important, que és la pèrdua de població, i això ho juntaria amb un altre informe que s'ha presentat aquesta setmana, que ha estat per Comissions Obreres, que marca el perfil de l'atur. És a dir, quines situacions, quins perfils es van donant mica en mica i es poden identificar entre el món dels aturats, no? I bàsicament s'identifica el paper home, major de 45 anys, i el jove, no? El jove amb tota la... I és molt curiós com veus una mica tota una sèrie de fets, diríem, col·laterals a la comarca que van incidint, no? Per exemple, en aquests moments el tema de Flix, que a menor o amb allò, doncs és un tema que també ens pot acabar afectant sempre amb el número de gent que evidentment té la comarca, no? Ara, jo estic amb el Ramon. Aquests estudis sempre m'acabaré, més que acabar amb aquestes frases lapidàries, m'agradaria una mica que destaquessin, escolta, però hi ha 3, 4 o no hi ha cap iniciativa que el que intenta és posar en valor l'economia real de la comarca, no? En el sentit de dir, doncs, tots sabem que hi ha 3, 4 iniciatives a la comarca que el que volen és donar-li valor afegit a les empreses que estan, no? Podem parlar d'internacionalització en venda de vins, podem parlar del priorat en el turisme, podem parlar d'un sector serveis que s'està menjant al sector primari, etc, etc, no? Però que al final en el conjunt també demostra que és una comarca que està reaccionant. Ara, la incertesa que hi ha al voltant, doncs lògicament acaba marcant, doncs, aquests resultats que evidentment són negatius, no?
Abans de demanar-li l'opinió a l'Agustí Massip, destacar que sí que hi ha dos indicadors positius, no de la nostra comarca, sinó de, entenc, tota la demarcació, que són el turisme, sobretot estranger, ja que el turisme local, i entenc per local espanyol, baixa, tant pel que fa el nombre com el nombre de pernoctacions, o sigui, baixa el nombre d'estades i la durada de l'estada, i l'altre és el comerç a l'exterior.
Les exportacions. Fonamentalment de la química, esclar.
El que passa és que també assenyala que fins ara, diguéssim, ha estat una vessant castigat de l'economia de la demarcació, però degut a les perspectives que hi ha, sobretot als països on s'exporta, doncs aquí pot ser que de cara al 2013 sigui allò una bona notícia ara, però que passat demà potser no ho sigui tant.
D'una altra manera, estem exportant més, però amb un preu inferior, amb un marge inferior, i per tant l'esforç econòmic que es fa per exportar, doncs, és molt més gran. Per tant, a vegades els marges no són...
No, i no només això. Veurem, sembla que... No, voldria no equivocar-me, però... Xina ha crescut una tercera part del que esperava créixer. Brasil pràcticament no ha crescut. I són dos països amb fort, vol dir que la crisi allà se sent d'una altra manera, però que és, la situació és mundial i, per tant, costa exportar alguna cosa. Mm.
Tornem cap a casa. Agustí Massip, la seva valoració.
No, però jo no sóc economista i no entenc massa,
tampoc,
de, no entenc massa de comerç i, per tant... Jo, en tot cas, el que comentaria és dir que, clar, quan parlen d'economia privada estem parlant de micronúmeros, perquè estàvem dient aquí dos habitatges l'any 2011, set el 2012, hem augmentat el 250%. Clar, això no diu res, això no vol dir res, és una cosa puntual, i per tant no té cap valor ni estadístic, si no posem, al contrari, això trenca una miqueta el que seria la regla, no? Per tant... En tot cas, vull dir, veure que estem immersos dintre d'una economia globalitzada i, per tant, tot el que passa al veí ens passa a nosaltres també, no? I, per tant, seguir intentant sortir-se'n com se pugui d'aquest impàs que estem actuant avui en dia, no? Vull dir, res més, bàsicament, això, no? No podem dir que siguem una illa de pau o una illa de guerra. Vull dir, estem immersos en el mateix món econòmic de la resta de comunitats i de...
Home, una illa de pau no, però crec que alguna vegada hem destacat, i amb l'Enric repetides vegades, és el fet de que el monocultiu que tenim aquí a la comarca, que és el sector del vitivinícola, ja tenia, no sé si m'acabo d'expressar bé, però ja tenia el costum d'exportar, o sigui que quan totes les mirades s'han posat en les exportacions, aquí ja s'estava fent, no és cap novetat. Sí, ens hem avançat, si voleu, si em permeteu l'expressió, ens hem avançat a la tendència que ha vingut després.
Sí.
El que passa és que s'ha de mirar al revés. A veure, és dir, que això ho reflexa molt bé a l'estudi. El consum intern de productes i serveis baixa, en línies generals, és una de les causes fonamentals. Hi ha caigut 30, 40 segons... quin tipus de producte. Llavors, això com afecta la comarca? El que és evident és que això té d'estar afectant a moltes microempreses, fusters, electricistes, és igual, posem tota la retail. El que jo destacaria és que davant d'aquesta situació sí que comença a haver, i jo he pogut constatar una mica a través del tema de Pimec, comencen a haver-hi moltes reunions una mica per mobilitzar aquest petit industrial dintre de l'àmbit de la comarca i de manera conjunta poder sortir de la comarca a buscar, doncs, oportunitats una miqueta. No estem parlant d'anar-se'n a Alemanya, ni d'anar-se'n aquí, ni d'anar-se'n allà. Però sí que és cert que, doncs, en aquest moment, en el camp de Tarragona, comencen a aparèixer una sèrie de possibilitats i, per exemple, doncs, tot el tema, i dic un exemple, és dir, no és cap secret, com el conseller delegat del Barcelona World, pues, se li estan demanant reunions una darrere l'altra per presentar-li una mica propostes de serveis de petits industrials i tal. Evidentment, sempre que garanteixin els pagaments. No cal anar enlloc si ens hem de trobar amb un pla. Jo destacaria això, és dir, que hi ha capacitat de reacció i que no ens estem quedant allò quiets i morts, no? I no cal que ho digui, perquè el sector del vi, com dèieu, fa molt temps que d'allò, el sector de l'oli està constatat també que està fent esforços en aquest sector i amb el sector del turisme. També hi ha iniciatives d'ajuntar i d'atreure més gent, no? Si és la resposta, aquí sí que no sóc economista i no tinc tants elements, però que hi ha moviment, per no, tant, no. Els informes...
Perdona, que et deixo... Si no hi ha això, per moltes coses que es facin, difícilment tindrà incidència a la comarca. El que passa és que, com que som conscients de que ja estem dintre d'una economia globalitzada, és molt probable que hi hagi d'haver mesures que s'han de prendre a nivell mundial i que potser algun dia les notarem al Priorat. Però jo sóc molt conscient de que si no hi ha un moviment aquí que... tregui el màxim de les nostres capacitats, pues difícilment les mesures que es prenguin fora les notarem. Però, a veure, en aquests números que dèiem, probablement el tancament d'una fàbrica de camises aquí a Falset, globalment en els números de la comarca, si ho miréssim globalment, deu ser desastrós, perquè clar, hi va haver una pèrdua de llocs de treball espectacular, però som capaços de substituir, de tindre iniciatives que donguin feina? Aquesta és la clau. En aquests moments, però que probablement les feines de confecció es continuaran fent, vés a saber tu on, doncs probablement això continuarà sent així. Em sembla,
El tema de la reindustrialització, Ramon, tu no el veus, aquesta tendència que s'apunta que podria... es podria retornar als punts de fabricació
per a fer
aquí?
Què? Per a fer què?
El que sigui. El que sigui.
El que sigui.
Jo crec que...
Jo la reindustrialització per a oferir tecnologia apunta que altres no estan en condicions de produir-la, me la crec. La reindustrialització per a fer vaixells, és a dir, drassanes, per posar un exemple, no del Priorat, sinó... me costa de creure, perquè continuaran fent-ho més barat a altres llocs on la mà d'obra és infinitament més barata i no hi ha impostos socials. Però jo entenc que nosaltres hem de defensar la societat que tenim, la societat social, permeteu-me la redundància, que tenim amb uns drets i unes possibilitats per al conjunt de la població que a altres llocs del món no existeixen. Per tant, el que jo crec és que hem de ser capaços de veure com podem tirar endavant dintre de les nostres possibilitats.
No obstant, sí, d'acord amb el que estaves comentant tu, però bé, jo penso que, ja potser seré una mica idealista en aquest sentit, però jo penso que la gent que vivim aquí hem de començar a intentar, a tornar a una miqueta a la filosofia del consum proper, penso jo. Hem d'abandonar la idea de lo barat i hem d'anar a lo del proper, perquè és que lo proper, el consum proper ens ajudarà a la nostra economia a la llarga.
Segur.
Evidentment que a la butxaca d'avui no, però a la llarga ens ajudarà. I per tant jo penso que la gent hem de prendre consciència de que cada vegada més el que hem de fer és consum proper, de coses properes. Per exemple, hi posaré exemples de fruita, per exemple. No? A veure, per què jo he d'anar al supermercat i comprar la pera que ve de Xile si n'hi ha a Lleida? Per què he de comprar la poma de Suïssa si n'hi ha a Girona? Potser sí que em costarà 10 cèntims més car o 20 cèntims més car. Però és que a la llarga, aquests productors que viuen aquí consumiran aquí també. I si fan el mateix que jo faig jo, que consumeixo productes d'aquí, estem trencant la roda que teníem fins ara, que era el consum cada vegada més barat, que això ens ha portat. Jo crec que la crisi aquesta és del consum barat, ha sigut la crisi del consum barat. Ens hem acostumat a comprar tot el màxim barat possible i això ha produït que els preus al final, també, els sous també siguin barats, que és el que ha passat ara. Tot va lligat. Si la gent pren consciència de que hem de tornar una miqueta als orígens de l'economia, és a dir, tornem als orígens de l'economia, consumim productes de proximitat, fem que la gent d'aquí produeixi per nosaltres. I això serà l'inici d'aquest canvi de cicle, que penso que és l'únic possible. És l'únic possible, més
o menys. És una part.
Importantíssima.
De totes maneres, també s'ha de fer una reflexió, és a dir, a veure, venim d'una cultura, no al Priorat, en el conjunt, del mercat mundial, en què en el consumidor se li va fer creure que allò que tenia a prop era dolent i car. I per tant, els marketingians ja es van encarregar de dir, escolti, el mercat és lliure i el seu dret a escollir, per tant, busqui, vagi lluny, no passa res, hi ha infraestructures, vostè moguis, hi ha grans supermercats, hi ha grans empreses d'instal·lacions. Per tant, hi ha una primera reflexió que és en la línia del que deia l'Agustí, de dir, recuperem una mica el concepte aquest de que per proximitat ho tenim tot i a més ho tenim de qualitat. L'altra reflexió és, i això ho vull il·lustrar amb un exemple aquesta setmana, la veritat és que ha sigut una mica patètic perquè, com sabeu, l'obra pública ha caigut en picat també, però dos licitacions amb temes de patrimoni històric al Camp de Tarragona se les han adjudicat empreses de, permeteu-me l'expressió, de fora. Quan dic de fora, de Múrcia i de Valladolid. Ostres, no estem sent conscients de quin és l'esforç econòmic que també hem de fer per poder afrontar cada això. I no estic en contra, de que ni estic qüestionant el procés, al contrari, vull dir, han sigut més competitius, ho poden fer amb un preu més assequible, etc, etc, no? Per tant, dius, el consumidor que reflexioni que ho té a prop, que ho té de qualitat, i en segon lloc, aquell que ha d'oferir el producte o el servei també ha de fer l'esforç, o que dèiem, que tot és un 30-40% menys del que era en realitat, i per tant, a partir d'aquí hem de fer la reflexió.
Agustí, la situació és que la majoria de la gent que va a comprar quasi que no té possibilitat de triar entre pomes de Xile o de Girona, per posar un exemple, sinó que es troba pomes. I la dificultat és saber d'on són. Aneu als supermercats de Falset, hi ha pomes. Algunes sí. Si aneu al mercat ja és pràcticament impossible, perquè estan en palocs. Pots fer-te una idea. Però jo estic totalment d'acord amb el que tu dius. És a dir, hauríem de ser capaços de... però hi ha productes en els que això sí que és possible. És a dir, l'oli va etiquetat tot.
I ara haurà d'estar damunt de la taula també etiquetat.
Vull dir que hi ha possibilitats de fer aquesta gestió. Potser no en tots els productes, però sí en molts dels productes. I és clar,
no, però és que per exemple, jo poso un exemple que a mi el primer que vaig veure m'ha sobtat moltíssim, que són els espàrrecs, val? Els espàrrecs. Però ja sabeu que els espàrrecs a Navarra és el seu producte estrella, l'espàrrec. Sí. I hi ha empreses, grans empreses dedicades al cultiu d'espàrrecs. Doncs resulta que tu vas a comprar una llauna d'espàrrecs d'aquella empresa, d'aquella empresa que tu saps que és a Navarra, que tota la vida ha fet espàrrecs. I si tu mires amb la lletra petita i posa importat, el producte és de la Xina. De la Xina. Producte de la Xina. Dius, com és possible...
És possible
que una empresa que tota la vida s'ha dedicat al cultiu de l'espàrrec, ara... És a dir, el que fa és comercialitzar l'espàrrec, però no fa l'espàrrec. Ara, vull dir, per tant, què fas? Vull dir, jo com si jo el que faig és dir, doncs, bueno, s'acaba aquesta empresa, jo no la compromès.
Sí, però ho has de llegir
a lletra correcte, petita. Que sí. Igual,
si no, tu estàs convençut.
Una miqueta l'altre dia, fa temps, amb el Dolfo parlàvem d'aquest tema. Els consumidors no podem ser supermans, però sí que dintre de les nostres possibilitats hem de ser conscients. No supermans, conscients, amb el que puguem. Hi ha coses que no podrem, i per tant no passarà res. Tampoc passa res. Però hi ha més coses que podem, més coses que estan al nostre abast, aquestes sí.
Un amic meu, que va fer la carrera en mi, i mos hem vist alguna vegada, quan vam fer els 25 anys d'haver acabat la carrera, el senyor era el propietari en la pràctica d'una empresa de, com se diu això, de xampinyons. I mos va dir que ja havia desaparegut el conreu del xampinyó aquí a Espanya. Havia desaparegut. I fa poc el vaig trobar, fa poc, potser fa 2 anys, i em diu, ne tornem a fer, i molts, tornem a ser competitius perquè als altres puestos s'ha pujat el preu.
Doncs és això, correcte.
Bueno, però, tu no, però jo no he sabut mai on estan fets els xampinyons.
No podem.
Amb una cova, però...
No podem oblidar una cosa, que amb l'augment del preu del carburant, portar 8 containers de Xina cap aquí,
per ja no és,
és un drama això, és un drama, i quan arriben les coses aquí, jo ja no sé quin preu tenen, perquè la veritat això, bueno, és el que ha portat amb una bona part del tèxtil, de la confecció, a replantejar-se, sobretot de les zones del Maresme i una part de Girona, a replantejar-se una mica el retorn a casa, per dir-ho d'alguna manera. El que passa que jo estic amb el Ramon. Tornar per què? Perquè ho fem tan bé o tan malament com podem analitzar que ho hem fet abans. Escolta, si tornem i creem una indústria, i no oblidem que aquí a la comarca tenim un centre d'innovació, i a mi em sembla que se li podria treure molt més suc en aquest sentit, ha de ser una indústria de valor afegit. més amb el coneixement que no pas amb la fabricació. No sé si estaré d'acord. Però,
sí, però clar, jo penso que clar, no tothom pot accedir a això. No. És que, a veure, és que estem parlant de l'excel·lència, i l'excel·lència és mínima. És dir, si tothom fos excel·lent, ja no hi hauria excel·lència. És que aquest és el problema. A veure, hem de ser conscients d'això, també. Jo estic d'acord amb el que tu planteges, però, clar, és a dir, hem de consumir productes del dia a dia, hem de fer, i aquest no cal... No, sí, sí que necessitem la investigació, sí, el desenvolupament i tot això, però la fabricació del dia a dia també el necessitem.
Sí, però no hem de demanar excel·lència, però sí uns mínims de qualitat. És a dir, avui qualsevol dels que som aquí ja estem convençuts que si agafem una botella de vi de la denominació d'origen Priorat o de la denominació d'origen Montsant, ens sortirà uns mínims de qualitat acceptables. Això és així, i ho donem per fet. I si un dia en surt una que no ho és, tenim una sorpresa. Sí o no? Uh-huh. Ai, què ha passat aquí? Sempre pot passar. Sí. Però és una que no ha de fer... Però oi que pues, el que jo entenc que estava dient
l'Enric,
és que no només hem de tornar a fer, sinó que hem de tornar a fer amb un mínim de qualitat, de manera que el mercat accepti allò, perquè el mercat hi continuarà havent competència.
Sí, sí, que la marca ja et digui que allò, aquell producte és bo, això està clar.
Diguem-ho d'una altra manera més fàcil, que no ens hauria de fer por inventar.
Equivocar-nos.
Ara, d'equivocar-nos. Ara, també reconec que tenim un problema afegit, gravíssim, que jo no sé com ja es pot resoldre, que és que davant de moltes iniciatives i coses que estan funcionant, moltes de les empreses que tanquen molts cops estan funcionant, però el tema del finançament ha fallat. I aquí
l'informe s'apunta. Sí.
És a l'altre, que això també ho senyala, l'estudi. Sí. És dir, al final les causes aquestes del finançament, i a més l'informe parla fins i tot del finançament a les famílies, que jo, és una cosa que normalment en informes empresarials es parla molt, de la petita, la gran i no sé què, però clar, és que el problema ja arriba a ser, doncs no sé, posem-ho en exemples, que no sé fins a quin punt fer-se un bany o arreglar un bany i que et vinguin a fer-te el bany ja és una cosa senzilla. Jo diria que abans ho era molt i ara ja no ho és, si has d'anar a demanar el finançament doncs, a l'entitat bancària, no?
Home, a veure, jo no ho sé, jo no sé si, jo estic segur que a Priorat passa una cosa similar, però per exemple aquesta setmana al Pallars els transports escolars, per exemple, els empresaris han dit prou, perquè ja fa 5 mesos que, a veure, el que pot ser és que coses que funcionin hagin de parar per culpa del finançament. És que, a veure,
jo trobo gravíssim, hi ha una frase de la Unió Econòmica Europea que m'espanta molt. M'espanta molt i cada cop la sents dir més. Parlen del protagonisme de la societat civil. I quan interpretes això amb clau una mica de que són les comissions, etc., de la Unió Europea, veus que cada cop es anirà més a una administració molt, molt, molt simplificada. De fet, l'Artur Mas, el president, ja ha anunciat una nova llei en aquest sentit, simplificar, que a vegades el que voldrà dir és que ajuntaments, consells, tota l'administració li demanarà de dir, escolta, encarreguis d'això i prou, i tota la resta ja veurem com ho farem. I aquí es va parlant de protagonisme de la societat civil, per tant, tindrem que recuperar, entre cometes, un cert lideratge sobre aquells projectes que es vulguin executar, perquè si no serà molt difícil.
A mi això em recorda, no sé si era 1 o 2 anys enrere, un minidebat que es va produir a Anglaterra respecte a una idea que va llançar el primer ministre de la Big Society, la gran societat, que era de societat civil, hauràs de fer, o ciutadans, haureu de fer moltes coses, sobretot la d'ajuda haurà de ser sense ànim de lucre. Sí, i era això, directament. Sense paliatius. L'ajuda a funcionar sense ànim de lucre. Sí, s'han de fer coses perquè s'han de fer.
Sí, el que passa és que el problema més greu que té això és que se li demana a la societat que faci coses sense llocs i després els que dominen la societat, aquests cada vegada guanyen més diners.
No, exacte.
Veure, aquest és el problema. És que...
Està molt bonic, és molt bonic això. Jo entenc que els governs puguin dir: escolti'm, societat civil, s'ha d'espavilar més, escolti'm, sí. Però també ha de poder dir Escolti'm, senyors tenedors de capital o senyors beneficiaris del capital, vostès també han de col·laborar. És a dir, jo sempre he entès que el capital ha de jugar una funció social important, que és la d'invertir en l'economia productiva. I avui, per desgràcia, l'economia productiva dona una rentabilitat molt més baixa i s'invertix en economia especulativa. Si nosaltres hem d'esperar que Alemanya ens ajudi per a pagar menys interessos que cobren ells, és una mica complicat. Avui... És a dir, si el gran beneficiari dels interessos de la tassa de més que paga Espanya la cobra Alemanya...
És una mica el que passa. Avui, al periòdico d'avui, hi havia un acudit molt que era això, no? Es veia la Merkel traient de l'aigua a Xipre, però clar, la traia, l'estirava pel coll i l'ofegava, clar. És a dir, te sap de morir ofegat, però jo t'ofego d'una altra manera, no?
Temps mort. La veritat és que avui se m'està fent molt difícil tallar els senyors. No, Rosa?
Jo com escolto, vas? No, sí, no diu... jo escolto.
Jo també, però...
Jo escolto.
T'anava a dir no, i que et sembla el que estàs sentint,
clar,
perquè...
Jo no sóc economista.
Jo tampoc.
Ningú dels d'aquí. No,
ningú.
Som aficionats, sí, i per això podem dir el que vulguem.
Jo havia dit
sense poder equivocar-nos.
Jo havia dit dues coses, però doncs ja me les han anat xafant. Rosa, cal dir-les que falten iniciatives des del meu punt de vista i falta que la gent bellugui, així de senzill.
Sí.
Així de senzill.
Sí, que és...
I en quant a tots els productes de consumidor de proximitat, doncs molt bé. I pensava entre mi que els oients no sé si agafen el fil tampoc. Uh-huh. Vull dir que no sé si no s'hauria de parlar, però que ho entenguéssim. Perquè, per exemple, jo visc al Pradell i no diré que estiguem tots contents, però es nota poc la crisi. Hi ha la gent que treballava a Reus i continua més o menys treballant. Vull dir, a Falset, si vens a Falset, sí, també, però relativament. Llavors, aquí hi ha tota una economia submergida que ho tapa tot. Vas al restaurant i encara hi ha gent. Menys potser que la que hi havia, però n'hi ha.
Bastanta menys, Rosa.
Veus que hi ha carreres de cotxes i veus tot allò ple. No són gratuïtes, Llavors jo em pregunto, on té la crisi? El Barça, tot ple. Vull dir...
Del Barça, si
aquesta tarda anem a veure el Falset, doncs tres i el de la guitarra.
Exacte.
El teatre, per exemple, ha baixat el 30% des que va augmentar l'IVA al setembre, ha baixat el 30% els números d'espectadors, per exemple.
Del futbol local, jo ja fa molt temps que dic que val una tertúlia per veure com els pobles han anat perdent els equips locals, que aquí a la nostra comarca eren uns quants, i ara queda Porrera i Falset.
Bona part dels que juguen no tenen afició de jugar i per tant és complicat.
No, i vas amb una reunió per temes que dius la gent hi anirà, doncs per veure doncs, què es pot fer i tres, acabo.
Bueno, dius... Aquesta és la consciència col·lectiva de la gent, aquest és el problema. Jo crec que aquest és el problema més greu que tenim, és que la gent ja no té consciència de col·lectiva.
I els hi ha de demanar... Us he de demanar que es poseu els cascos perquè tenim la primera trucada adulta del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia. No pico per les entrades del cine.
Gaspar, és pels nens i nenes.
Però deixeu-me parlar.
Ja, home, sí, home.
Aquesta setmana he tingut una gran satisfacció anant a escoltar la infància i adolescents a la biblioteca el dia de la poesia. Me va agradar molt. Uh-huh. L'enhorabona als qui ho organitzen i que no pari. Ara, com a recordatori dels 25 anys de Recader, que he tingut l'orgull que no em van cremar i una garrafa al Priorat per del vi que arribava a Barcelona, us ho repeteixo, a mi no em van lacrar mai una garrafa, però vaig passar l'horrorositat i la vergonya de al tercer viatge fer-me el tornat tot cap a Gratallops, no diré res més, però me van fer tornar tota la càrrega cap a Gratallops. I hi havia gent que prenien el vi les botelles de litro a 45 pessetes i tenien la tanta poca vergonya de quan les repartien per tornar-les a vendre a Barcelona li feien pagar 115. Com a Recader sé moltes coses i creieu-me que em fot fàstic segons quines coses escolto. Uh-huh. Ara, la gran desveta que portem és de la injustícia de preus. Si els que han de dirigir per organitzar-nos a tots no posen justícia de preus, perquè tothom necessita el seu tant per cent, tots ens hem de guanyar la vida, tots. Això que heu dit de la Xina i marxar la roba i tornar la roba, doncs
la producció.
A Canet de Mar hi havia una fàbrica que van fotre 1.300 persones al carrer i se'n van anar a la Xina. I no van passar gaires mesos que anant a la Xina doncs se va arruïnar completament. I s'han anat tot a fer punyetes. I tots els vivendres que tenim, diem a Espanya, diem a Catalunya, doncs pensant-se que es faran rics, perquè això del vi, se pensaven que es farien rics enganyant a la gent, i es van fer pobres. I si no som honrats, i els de dalt de tot no es treuen zeros de la dreta, no dretes i esquerres, zeros, aquests grans capitals amb tants zeros a la dreta, això no es pot aguantar. Per viure s'ha de gastar, però no s'ha de malgastar.
Uh-huh.
I a veure si els que voleu remenar la sirena, us poseu a puesto i os retalleu un 50%.
Uh-huh.
A veure si tenim sort i el que li pigui que s'esgarrapi.
D'acord, doncs gràcies, Gaspar. Ja els hi farem arribar a aquells que remenen les sirenes, perquè em penso que dels de que estem aquí no hi ha ningú. El Gaspar em fa pensar que encara tenim una entrada per anar a veure la setmana que ve el Tadeo Jones, Jovenalla, un nen o una nena, que truqui al 977-83-0044, 977-83-0044 i al 977-83-1135, 977-83-1135. Ens queda una entrada, perquè una ja se l'ha quedat al Quim.
No, digues.
Bueno, la Rosa, que per sí, qüestions de,
sí, endavant,
de temps en programa, li toca.
Volia dir una altra cosa. Que hi ha moltes coses que sentem bé que la societat civil estigui desanimada. Vull dir, és que és bastant lògic. Tenim un Parlament que estan fent la llei de la transparència i la fan tres imputats. Que la faran el seu favor, aquesta transparència. Això és molt seriós i ningú protesta. Tothom, boca cerrada. Tenim la gent que foten els quartos a rotllo.
Home, el primer problema és que tenim és que no, en aquests moments la gent no creu en la classe dirigent i la classe
exacte.
Política.
Considerant vull que dir, és el tercer problema, segons...
Si tornessin, tornessin tots els quartos que han robat, t'asseguro que no tindríem crisi.
Sí, que tindríem crisi.
Sí, però diferent,
sí.
Hombre, però sí, bastant diferent, bastant. Tu fes humà, suma-ho, més per damunt.
Sí, però,
bastant diferent.
Rosa,
això és un parèntesis. Això és el que la gent entén. Sí. Que veu que tots aquests belluguen, cobren, que no es rebaixen els sous, etcètera, i que ells cada vegada els van regulant, cada vegada més retallades, i els altres a vivir. Moltes coses per la tele, jo penso que és això, i com no belluguem i no la gent no s'espavili i agafi iniciatives i l'economia submergida, també jo trobo que s'hauria d'anar a veure què passa.
Emergent.
És que,
Rosa, no, sense voler d'això...
No.
Els sous dels polítics es van retallar almenys els del Senat un 20% de cop, i després no s'han tornat a pujar. No vull dir que cobrin massa o poc, però...
També un altre debat.
No, però és que jo penso que els sous no és els polítics.
No, tots.
És gent que, per exemple, dirigents de bancs que n'han portat a la ruïna
guanyen infinitament més.
No, és que jo penso que aquests són els pitjors.
El
problema és que penso que els polítics els hi permeten això, que aquesta és l'altra història. Aquesta és l'altra història. Jo no parlo tant dels sous polítics com dels sous d'aquesta gent que guanya tants diners per fer les coses malament.
Aquest és un debat llarg, però jo crec que tot això ve d'un moment en què va coincidir la caiguda del mur de Berlín, per dir-ho d'alguna manera, i el poder de la Thatcher i el Reagan, que portaven un i altre al seu programa la llibertat per als capitals. I això, d'això se n'ha fet doctrina. I avui són lliures. Potser també ho serien, però avui ho són a més legalment. És a dir, és que només d'aplicar una cosa tan senzilla com la tassa Tobin, que és un impost sobre els moviments especulatius del capital, no hi ha hagut acord mundial. L'última vegada que es va presentar i que curiosament Europa i Estats Units hi estaven d'acord i el sud-est asiàtic hi estava d'acord, Xina i Brasil van dir que no. Perquè Xina és qui té els diners avui, és bastant així, i Brasil necessita diners pel gran creixement que espera.
Jo de totes maneres, a veure, jo discrepo una miqueta en tot això, perquè però discrepo des d'una sensació, no ho agafeu com una... A veure, jo...
No, en aquests temes ser dogmàtic és un error.
Sí, des d'una sensació. No
hi ha una única solució.
Des de fa dos anys, especialment, caminem cap a la tormenta perfecta. La tormenta perfecta quina és? És que un acaba analitzant que el món polític, que agafeu en general i sense noms ni sigles, el món de la gran empresa i el món de la banca està perfectament interconnectat i és interdependent entre ells. I després tens una altra realitat, que és la que molt bé expressem des de, a peu de carrer, si em permeteu l'expressió, d'una petita empresa, d'un autònom, d'un pagès, d'un botiguer, d'unes famílies, d'uns pobles, etc, etc. I jo crec que caminem cap a la tormenta perfecta perquè entre el descrèdit una mica o la desconfiança en el món financer, en el món polític, etc, etc. I després, una sensació que tu tens des de baix, en el sentit que el dia a dia doncs és dur i molt complicat i cada cop és més complicat, farà que al final hi hagi tanta distància que jo no ho sé, a vegades una de les experiències professionals més dures que he tingut és donar-me en compte a Itàlia de que hi havia dos mons i no era precisament el de la màfia i el de la societat civil, sinó que aquell és un país que fa molts anys que viu amb dues realitats i els de dalt els hi passen coses però a la gent del carrer li passa una altra i dius, ui, i els cordons umbilicals aquí on són? Perquè al final tot hauria d'estar una mica en servei de l'altre. Però canviant de tema, a veure, jo al final em preocupa una cosa, és de dir, escolta, estem en un món global, etc, etc. Però a mi el que em preocupa és de dir, escolta, què podem fer des d'una la realitat d'una comarca com el Priorat, si més no, per millorar un 0,00 parlant en positiu, no? I dius, home, doncs és molt difícil, ja ho hem dit abans, no? De parlar de coses, se n'estan fent. Ara sí que tinc clar quines no s'han de fer. I la Rosa per mi ha tocat un tema importantíssim en aquest moment a la comarca i que pot portar conseqüències molt greus, que és una pujança a l'economia submergida. Hem d'anar amb cuidado, aquí. Hem d'anar amb cuidado. Si es trenquen les condicions d'igualtat a l'hora de fer una activitat econòmica, perquè és més fàcil, doncs ara un penja per aquí i l'altre penja per allà, ens trobarem amb autèntics problemes comparatius. I en un moment que tots sabem, perquè estem més que advertits, que inspecció de treball, delegació del govern, etc, etc, no para d'enviar-nos avisos. Recordeu a la gent que la multa mínima és de 18.000 euros per un treballador no contractat. Col·laborador familiar que no estigui donat d'alta autònom, tant. I, per tant, aquí hem d'anar amb cuidado. Tant per les conseqüències com pel que implica de condicions no igualitàries. I després hi ha una tercera qüestió de dir, i on fa l'efecte que ningú avui pot tindre cap mena de dubte que per fer coses des del Priorat, primera, s'ha de fer sentir la veu del Priorat, cosa que hem de demanar als representants polítics i de l'administració i a les associacions, etc, etc. Però en segon lloc, que no dubti ningú que per fer algú des del Priorat tindrà que sortir i sumar-se amb un altre que com a mínim sigui com ell. Per tant, sumant per multiplicar, perquè si no és impossible.
Sí, estic d'acord amb tu, però a veure, i si vols posem el dit a la nafra ràpidament, perquè és un tema que per mi tota la vida m'ha preocupat moltíssim. Aquí a Falset tenim el Castell del Vi, que depèn de l'Ajuntament, bàsicament, o la seva gestió almenys, no? Veure, és a dir, no entenc com el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Falset amb aquest tema no es posen d'acord, que és un tema per mi cabdal, i no estan d'acord, perquè l'oficina de turisme que estava dalt ara torna a estar aquí baix. M'explico, és a dir, estem demanant coses a la gent i estem parlant de prioritat, sí, i resulta, sí, que per exemple una cosa que per mi és el, hauria de ser el pal de paller de moltes coses, dues administracions que estan al servei de ciutadans, dues administracions que no estan d'acord amb aquest tema cabdal.
Però, Agustí, aquí deixa'm...
No, ara he posat un tema d'anar, vull dir, ara he anat a sac perquè és un tema que
no,
a mi...
No, però deixa'm clarificar-ho, però amb l'ànim no de controvèrsia. A veure, en aquest moment, el Castell del Vi, jo penso que ha donat un pas importantíssim. Bueno, primer per clarificar, bueno, jo saps que Pimec és el secretari de la fundació que gestiona el Castell del Vi, per tant, una mica... dir-te, home, dissidències o no dissidències o controvèrsies, que ha costat de trobar un camí, sí. Ara, per exemple, anem a la realitat. Ara el museu el tenim obert, hi ha allà una persona, dues persones, que jo penso que han desplegat un calendari d'activitats per aquest any i s'ha de començar amb coses molt senzilles.
No, allò que dèiem. Em sembla molt bé, però bé, vull dir, el camí que ara sembla que se vagi... obrint...
No, jo, per almenys, com a Pimec, em fem valoració positiva en el sentit jo, que sembla que...
No, jo penso que, jo repeteixo, jo seré el primer que estaré supercontent que el casteller funcioni bé amb totes les nacions. Però jo dic que la sensació que tinc jo ara, o fins a aquest moment, ara pot ser canviant, no? Però fins ara ha estat de que allò no ha funcionat perquè hi ha dues administracions que estan barallades. I aquesta és la meva sensació.
Jo diria... Anem a dir-ho d'una altra manera, que a vegades volem estar a les coses i no sabem què anem de fer de les coses, i fins que algú no es posa d'acord i dir, escolta, quedem, però per què? Anem a berenar? Doncs anem a berenar. Però si no hi ha la capacitat de dir anem a berenar, és quan comença bé.
Sí, però jo repeteixo, jo penso que és dir, una persona representant d'una institució ha d'estar per damunt de certes coses, de personalismes, per exemple, d'estar per damunt de personalismes, d'estar per damunt de creences personals, per damunt, i ha d'estar al servei de lo que ha d'estar al servei, que en aquest cas és el servei de la comunitat. I jo penso que fins ara això no ha estat. I per tant, aquesta és la meva queixa que he fet aquí, públicament, he fet en privat a tota la gent que estan immersos en aquest procés, perquè penso que és un pal de paller importantíssim per la comarca, importantíssim per Falset, i que sembla que no acabi d'engegar, que em diguis tu, ara sembla que funcioni. Me n'alegro. Sóc el primer que estic content que ara funcioni. Jo sóc el primer,
no
que quedi clar. Vull dir, la meva crítica és en sentit de dir és una llàstima que passin aquestes... És a dir, que estem criticant de no sé qui, de no sé on...
Aquí
a la vora ha estat passant el mateix.
T'accepto una cosa molt important. La potencialitat del Castell del Vi, si el valoréssim amb números, seria de 1.000. I estem a 50.
Doncs bé, doncs és això una mica.
Tenim un problema.
Començant fins i tot per la pròpia comarca, com a la pròpia comarca començant per fora.
Sí.
És a dir, els primers que hauríem de veure la potencialitat del castell hauríem de ser des de tots els municipis i les capacitats, una mica d'allà. Ara, penso que la tendència ha canviat.
No, millor. Jo
afegiria que a nivell de comarca la gent també callem. O sigui, la gent veu moltes coses que t'explica tu i dius, mira, doncs aquell ara... Escolta, jo, però t'ho diu a tu. I dius, escolta, anem i diem-li, no? Que no se li pot anar a dir. Oh, no... O sigui, això també ens perjudica moltíssim, Per això en un lloc gran que no coneixes i pots dir, doncs mira, aquest que fa això i que fa allò, però com que no el conec, però aquí que el coneixes...
No, però és que...
Jo
penso que el problema dels llocs petits és que ens coneixem tots.
Clar.
I moltes vegades ja no escoltem el que diu el que la persona, sinó com que és aquella persona,
és
i ens pensem el que ens ha de dir.
I per tant, segons ja, qui parli, ja no cal... me l'escolto, i segons agradament, qui parla, agradament. No me l'escolto.
I la millor aquella persona que tu...
Exacte, que tu...
Aquest és el problema. Jo penso que és un problema que... A veure,
però aquest és un problema de prop, problema,
És un problema i és un avantatge,
Exacte, és un problema de prop, per això. Problema, no és de lluny.
Sí, sí.
No hauria de fer por debatre.
Clar, és que em fa de por.
La capacitat de debatre donaria moltes més oportunitats.
Tu dius alguna protesta i la gent de seguida diu no t'enfadis. I dic, no, però si no estic enfadada. Clar, jo dic la meva opinió. Escolta'm.
Clar, i si no es posen d'acord no passa res.
Exacte.
Sabem que pensa que cadascú ja està.
Exacte, no, però, i punt.
Però jo vaig més enllà d'això.
Però no, la gent tanca
però jo vaig més enllà d'això. Depèn de qui sigui, qui està dient una cosa, ja automàticament queda desqualificada. Sí. Automàticament, ja no cal escoltar-la. Encara que tinguis raó, i a mi està donant una idea superbona,
superbona,
però com que és aquella persona que tu penses que pensa d'aquella manera...
Falten 5 minuts perquè s'esgoti el temps d'aquesta hora del vermut i a mi m'agradaria que els senyors tertulians, la senyora tertuliana, no se m'aixequessin sense fer ni que sigui una valoració molt breu d'una cosa que no ha passat encara. El proper dilluns a les 8 del vespre està previst que se celebri el ple d'elecció de l'alcalde de Falset. Fins ara Jordi Puigeu estava ocupant el càrrec en funcions i tal com marca la llei, el dilluns, a l'hora que els indicava, es celebrarà el ple en què es votarà doncs, el càrrec ja ple, en funcions plenes. A mi m'agradaria doncs, que em fessin una valoració, ni que sigui breu, ja que entenc que és un tema que no ha passat, que tot apunta que serà el senyor Puigeu, degut a l'aritmètica de l'Ajuntament. I també, si em permeten, un element és que... a la votació del Jordi Puigeu, entre la votació de Jesús Torralba i la votació gairebé segura, podríem dir, de Jordi Puigeu, hi ha hagut al consistori de Falset 13 renúncies, 13 persones que es van presentar en les llistes de les eleccions municipals del 2011 que han renunciat a la seva acta de regidor. Estem parlant de 8 en el cas de Convergència i Unió i 5 en el Partit dels Socialistes de Catalunya. I no se'm quedin callats perquè davant d'una dada així un no es pot quedar callat, almenys...
A veure, començant per la dimissió de l'alcalde...
És que d'aquestes 13, algú... dos són les dels caps de llista d'aquests respectius partits.
Hi ha algú que pugui dir-li a un senyor que continuï? Jo encantat de la vida que hagués continuat, però si ell diu, escolta, jo me'n vaig, doncs me'n vaig. A mi me va saber greu una dimissió forçada, que va ser la del David Martí, que pel que tinc entès el tema està absolutament parat, però que va ser una dimissió que forçada. Les altres han sigut absolutament voluntàries. Algú pot dir-li amb algú que faci una cosa que no vol fer? És que no hi ha cap possibilitat. Hi ha una altra realitat, que és que hi va haver un temps en què ser regidor i alcalde era una cosa atractiva, i avui el descrèdit del món i de l'activitat política fa que no ho sigui tant. Què pesa això? Pues pesa que si jo tinc unes obligacions familiars que hauria de tirar endavant i que si vaig a l'Ajuntament potser no podré portar en les mateixes condicions, no valori tant la obligació que jo em vaig posar a mi mateix quan vaig decidir anar amb una llista i marxo. Més enllà d'això, jo no hi trobo cap diferència. És possible que hi hagi algú que se senti incòmodo amb una manera de fer una llista, amb una manera d'actuar de l'Ajuntament i que això l'hagi provocat. Però en qualsevol cas estem dintre del món de la més absoluta llibertat individual.
Enric, Agustí,
Rosa? Jo només diria que, a veure, el que està clar que aquesta legislatura a l'Ajuntament de Falset ha sigut una legislatura estranya.
És que estem a la meitat, no estem ni a la meitat
no,
de la legislatura.
Perquè a part que tu m'has dit que hi ha 8 renúncies de Convergència i 5 de Socialistes, resulta que l'altre grup polític que queda també s'ha dividit entre dos, vull dir que, a veure, vull dir, per tant, no és un problema d'un grup o d'un altre.
No, és que la reflexió no que... és de Socialistes o Convergents, és
no, no,
de
més ampli. Vull dir que, a veure, és sorprenent, és a dir, jo crec que per la ciutadania de Falset és sorprenent que en aquesta legislatura i hagi passat totes aquestes coses i que evidentment que poden ser a nivell de títol personal i individual, com deia el Ramon, però clar, a mi em sorprèn que tots els grups polítics que hi ha a l'Ajuntament de Falset, n'hi ha tres, i els tres han tingut, diguem-ne, problemes diversos i per diverses raons i per qüestions personals, etc, que són, tots són legítims i vàlids, eh? Vull dir, jo no critico això, no, en absolut. El que passa que sí, que tothom hem d'entendre que la gent pugui quedar-se una miqueta amb cara de no entendre res, no?
Què està passant?
Què passant? Vull dir, aquesta pregunta de què passa a l'Ajuntament, jo penso que ens l'hauríem de fer tots plegats. I no només per la renúncia d'un o la renúncia d'altre, sinó és que, repeteixo, és que tots els tres grups polítics han tingut problemes.
De totes maneres, jo penso, a veure, és que jo diferenciaria dues coses. Una és les decisions personals d'aquelles persones mm-hmm. que es havien compromès al principi i després, doncs, diguem-ne, es tiren enrere, que pot ser per múltiples causes, vull dir, les respecto totes, eh? Vull dir, mentre sigui una decisió personal, totes, vull dir, poden haver canviat circumstàncies,
o família, política.
O política, vull dir, el no.
És igual, sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui, això està clar.
Estem en un moment que també l'entorn polític, doncs, imagino que també marca i tal. Però jo faria una altra reflexió, és dir, per mi ho preocupant del número aquest de regidors, no sé què, no sé què, o de canvis en els partits polítics, etc, etc, el tindria en compte si jo arribés al convenciment de que la gestió de l'Ajuntament va a pitjor en comptes d'anar millor. És a dir, si hi hagués un paral·lelisme en dir, mira, és que tot això està passant i cada cop anem a pitjor. Però jo penso que aquest no és el cas. I, evidentment, és cosa d'un altre programa, però podríem anar parlant, i ho dic en defensa també de tots aquells regidors o d'aquells responsables de les àrees.
No estem acusant ningú.
No, però que no obstant, jo penso que hi ha una altra cosa aquí. És a dir, la gent, jo penso que aquí, en el fons, hi ha una falta de compromís. Això està clar. A veure, hi ha una falta de compromís general. Però això, que, a veure, que no repeteixo, jo penso que hi ha una falta de compromís de la societat. I això és el reflex d'aquesta falta de compromís.
És que potser, i això no en l'àmbit d'aquí, però en ciutats grans, és aquell debat que en Ramon no el coneixerà perfectament, de com es configuren les llistes, no? A vegades, allò que diuen, pues segurament ara, mentre la decisió sigui personal.
Jo els emplaço a una altra tertúlia per parlar d'aquest tema, perquè entenc que aquí hi ha moltes perspectives d'agafar-ho, però Rosa, també volia que em diguessis la teva, com a no falsetana, com veus tot el que s'ha donat?
Home, jo veig que bueno, tothom és lliure, però que quan un accepta alguna cosa ha de tindre una responsabilitat també. I si deixes aquella responsabilitat, doncs ha de ser per algun motiu. Sí que pot ser el familiar, el polític, tot el que vulguis, però pensa tu. I abans de posar-te en una llista, pensa també, que no som tontos, la feina que et pot portar, ser regidor, sigui del que sigui, que et toqui el que et toqui, has de tindre una feina. No vas allà a seure un dia al mes i escoltar el plenari. O sigui que també vull dir, és una mica una falta de consciència amb el deure que tens quan te compromets amb una cosa.
Home.
Ara no en vol ningú de responsabilitat a les associacions, no hi ha ningú que vulgui ser res.
I a dia d'avui l'Ajuntament de Falset
no ha deixat...
Jo crec
que és el mateix fenomen. Jo crec que és el mateix fenomen.
És el mateix fenomen que les associacions.
Absolutament.
Sí. És el mateix. Sí.
Jo també, en aquest sentit, crec que estem tots d'acord. Ens passem del nostre temps, però crec que valia la pena, i si tenim en compte que la setmana que ve no hi haurà hora del vermut, sí que he d'apuntar un parell de coses. És que aquesta vespre es representa el llibre de la cooperativa Falset Marçà, si no m'equivoco, a 7:45 a la sala de botes de la cooperativa. És interessant, almenys és interessant que ho sapigueu i en deixem constància. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve, com us deia, no, però l'altre sí que tornem a estar aquí. Com no, agrair com sempre Rosa Garal,
gràcies,
a l'Agustí Massí, a l'Enric Calvo i al Ramon Aleu. Els emplaço en una propera tertúlia per veure què està passant a l'Ajuntament de Falset, perquè és
home,
molt...
No sabem res, jo no sé res. Sí.
Mirant
no
des de fora,
home,
però amb aquestes dades, doncs, no sé, intentar pensar a veure què passa i també situar, perquè, repeteixo, entenc que Falset a dia d'avui no és un ajuntament fàcil de controlar, perquè no és ni petit ni molt gran, està a mig camí, sí, i això crec que també influeix, sí, i s'ha de tenir.
Jo sempre deia això, quan jo estava regidor de l'Ajuntament, sempre deia, és a dir, si Falset tingués el doble d'habitants, sí, no tindríem els mateixos serveis, i tindríem el doble d'entrades.
Els emplaço a una propera tertúlia, agrair-li al Gaspar, com no, la seva aportació, i la segona aportació, que no surti per antena però que han pres nota, també, com no, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat al control tècnic. Ens trobem d'aquí 2 setmanes. Ah, i abans que se m'oblidi, Quim, pensa que la setmana que ve tens l'entrada gratuïta a les aventures de Tadeu Jones, l'artesana. Adeu.